Ràdio Vilafranca.
Arriba el moment d'una secció que jo porto tot l'estiu esperant que em toqui tenir, que és la secció de la formatjada amb la Gemma Urgell de Xerigots i amb el nom. I si ja heu anat seguint el programa les setmanes anteriors amb la Sílvia, doncs ja sabeu una mica de què va. Bon dia, Gemma.
Hola, molt bon dia.
Com estàs?
Bé, bé, aquí amb ganes de tornar un altre dilluns a parlar de la formatjada, a parlar de formatges i d'explicar-vos curiositats i històries al voltant d'aquest producte.
Que bé, jo li deia això a la Sílvia, dic jo, aquesta secció tinc una curiositat ja de... Doncs bé, digue'm a veure què ens portes avui, perquè avui tenim una companya, la Núria Soria, la sommelier de Xerigots.
Sí, exacte. En cada secció de la formatjada portem doncs algun personatge vinculat amb el món del formatge. Hem tingut formatgers, hem tingut un afinador de formatges, que és el Jordi, i ara doncs aquests tres programes d'aquestes tres properes setmanes parlarem doncs dels vins i els formatges i d'aquest matrimoni perfecte, o a vegades també imperfecte, i per saber més d'això doncs tindrem la Núria Soria, que també treballa a Xerigots amb nosaltres i és doncs la que guia les persones a través de l'obrador quan venen a fer visites i també en actes i de més. Ella explica els formatges superbé i també els vins, i doncs avui la tenim aquí amb nosaltres.
Molt bé, és un maridatge allò típic, vi i formatge. Com deies, en cada secció hem parlat amb una persona vinculada al món del formatge i avui doncs parlarem amb la Núria, que també treballa a Xerigots i és la persona que acompanya les persones que visiten a l'obrador i els guia en les sessions de maridatge que organitzen. Bon dia, Núria, també.
Hola, bon dia.
Doncs és a dir, i amb aquestes tres seccions cada dia parlarem d'una cosa diferent relacionada amb el vi i el formatge, i en aquest cas avui hem pensat, doncs, per què no parlar dels típics i els tòpics dels vins i els formatges. I doncs és això, avui parlarem d'això, dels maridatges clàssics i dels tòpics que hi ha entre els maridatges de vins i formatges. Abans que res, però, Núria, tu com a professional de la sommelieria, perquè la sommelier, a més de parlar de vins, també coneix els complements i tot allò que acompanyen a un àpat, no? Que moltes vegades això no se sap, no? Es pensa que el sommelier només sap de vins, però en teoria la formació que feu i tot el vostre coneixement va vinculat també a tots els àmbits de la sala, no?
Sí, exacte. O sigui, a part d'estudiar vins, també fem formatges, fem aiguardents, fem licors, fem olis, moltes més coses que no només vi.
I de fet, és molt important també la figura del sommelier, perquè és una mica la que fa el nexe entre la cuina, no?, entre la gastronomia i el comensal o la persona que està gaudint d'un àpat, no?
Sí, sí, exacte.
Però bueno, abans així, ara aquí parlem una mica de quina mena de maridatges hi ha entre els vins i el menjar. O sigui, com podem... Hi ha diferents tipus, no?
Clar, hi ha diferents tipus. Jo volia comentar els més coneguts, que serien el d'afinitat, contrast, regionals, i després l'últim, que és el teu gust. Els maridatges d'afinitat el que tracten és que els dos aliments tinguin sinergia, que lliguin bé. És com, per exemple, bueno, avui parlarem de formatges. Doncs seria un bri amb un escumós que neteja la boca. Hi ha una sinergia, hi ha una sintonia. Després, de contrast, que els dos aliments són oposats, un és dolç i un és salat. Això també ho trobem molts cops en el menjar, no? Regionals, que millor que el menjar de la zona amb el vi de la zona, i el del teu gust, que al final, que per molt que no lligui, a tu t'agrada i ja està.
I amb els formatges, què? Podríem el primer, segon i el tercer i el quart, tots funcionarien perfectament, no?
Sí, exacte. Tenim exemples de tot tipus amb el formatge.
I maridatge, sí, tipus clàssic?
Un tradicional.
Un tradicional.
Doncs un maridatge que és molt, molt típic, clàssic, tradicional, seria un Stilton amb un Oporto. No sé...
Què és un Stilton? Primer, perquè igual la gent diu un Stilton. Què és, a part del Jerónimo Stilton?
Exacte. Això m'ho llegia jo de petita. És un formatge blau anglès.
I amb aquest formatge blau anglès, amb un porto, que és un vi dolç?
Sí, són vins que són fortificats, són dolços i venen de Portugal. Clar, el que passa allà, al Regne Unit, és que antigament amb els vins que arribaven a molts llocs eren els fortificats. Ah, fortificat, per qui no ho sàpiga, és un vi que té alcohol afegit. Clar, i antigament el que passava és que avui en dia tot arriba molt ràpid, però abans no, els viatges duraven molts dies i els únics vins doncs, que podien aguantar aquests dies tan llargs eren els fortificats per l'alcohol, perquè l'alcohol és un conservant i també molts cops aquests vins eren dolços i el sucre també ho és. I Regne Unit té molta influència dels vins fortificats, sobretot d'Oporto. Això també passava perquè, a part del que eren els que aguantaven les humitats, les onades, etc., doncs perquè quedava a prop i molts cops hi havia guerres amb França, Espanya, no compraven vi i els hi compraven a Portugal.
I llavors els anglesos prenien l'Stilton amb el Porto.
Exacte, és un maridatge típic i clàssic.
Bueno, i a mi ja m'havien dit que, a més, li tiraven, no?, literalment, a sobre el plat amb el formatge al Porto, no?
El vi sí. Per sobre?
Sí.
Sí, sí.
Carai.
I això ha portat, doncs, també alguna inspiració a altres formatgers, i, per exemple, doncs, els xerigots també fan alguna cosa semblant, no? Fem una cosa semblant amb això, i que la Núria ens pot explicar molt bé.
Sí, el que fem a Xerigots és amb el Shropshire, amb el basia dolça de Sitges. El Shropshire és un altre formatge blau anglès i, clar, ells li posen un porto, però nosaltres aquí tenim vins dolços molt xulos, aquí a prop, com per exemple la malvasia dolça del celler de l'hospital. I nosaltres, en comptes de fer-ho amb un porto, doncs amb el basia de Sitges.
I què té aquesta malvasia de Sitges? Que tu també coneixes prou bé. Que, sí. Què té d'especial?
Doncs la malvasia és una varietat que és molt xula, és dolça, té acidesa i és aromàtica i és molt versàtil. Podem fer tant vins joves com vins amb criances, comosos, etc. Però el tradicional, ja que avui estem parlant de tradicionals i clàssics, és el vi dolç.
I ara també hi ha molts tòpics i típics, no, Aina, dels vins i els formatges, i un altre doncs és que el formatge sempre lliga amb el vi negre.
Sí.
No?
Sí,
vull
sí.
dir, tenim aquesta mentalitat del vino tinto, no?, amb formatge.
Sí.
I això és així o no?
No. Realment, els vins que mariden millor amb els formatges acostumen a ser els escumosos, perquè tenen acidesa i, a part, doncs, tenen aquesta bombolla que ens neteja la boca perquè ens la desengreixa quan mengem formatge. I, clar, el que passa amb els vins negres és que tenen tanins. I, de vegades, el taní no és el que millor lliga amb el formatge.
El taní és allò que tens com a la boca, que et queda com seca,
sí,
no?
Sí, l'astringència. Ah. I, clar, hem de tenir molt de compte, perquè al final el que pot passar molts cops és que només notem el que és el vi o el formatge. I, al final, un maridatge, els dos productes han de tenir el mateix protagonisme. I amb el vi negre el que pot passar és el contrari, que només notem el vi negre.
I això passava perquè, no?, hi ha aquella història que no me la den con queso, per exemple.
No? Sí, clar, això de que no me la den con queso era perquè el formatge no estava molt bo i et donaven una miqueta de vi, i amb vi tot sempre entra millor i...
Pues jo la tenia al revés, aquesta història.
Ah, sí?
Sí, sí, sí. La història era que els comerciants de vi,
ai, sí,
quan volien vendre el vi, els hi donaven a provar amb formatge i així el vi tenia més bon gust.
Vaja.
Però, bueno, tant, bueno, per una manera o per l'altra, la idea és això, enganyar un o l'altre, no?, amb el producte. I, de fet, no?, sobretot a la península, hi ha aquesta idea del vi negre amb el formatge, perquè és el formatge manchego, formatges curats, sí que mariden bé amb els vins negres, per exemple, no?, en aquest cas.
Clar, és que quan diem vi negre, hi ha molts tipus de vins negres. No és el mateix un Ribera del Duero que, per exemple, una garnatxa d'aquí del Mediterrani. O sigui, la varietat, el tipus de criança fa molt.
T'ha quedat algun dubte més, Aina?
Jo tinc també un dubte. també depèn, entenc, de la cremositat, no? Un formatge més sec, un formatge més cremós, també deu anar... Pues aquest va millor amb escumes, aquest amb vinagre...
Clar, o sigui, per exemple, els que són més cremosos sí que jo aconsellaria, doncs, bombolles, perquè t'esengreixen la boca, o un vi blanc tranquil jove. Si tenim formatges que són més curats, li podem posar un vi blanc amb barrica, perquè, clar, al final té més intensitat, doncs, per beure també necessitem més intensitat. O inclús algun vi negre. O fins i tot es poden fer els maridatges de contrast, com ja hem parlat, que seria un Oporto amb un Stilton. O el Shropshire amb la Malvasia de Sitges. Vull dir que maridatges hi ha de moltes classes. Però sí que és veritat que si hem d'escollir un producte, jo aconsellaria un escumós.
Una aposta d'aquestes fàcils, no? No me la jugo.
Sí. Jo crec que la idea és aquesta. Si has de tastar durant no un àpat molts formatges diferents i no vols provar vins diferents, doncs amb l'escumós et servirà per tot.
És el més versàtil.
Exacte.
I l'escumós també, o sigui, el formatge jo el veig d'aperitiu aquí, no? Que hi ha regions que el formatge és de postres.
Sí.
I l'escumós també ho lliguem a postres, però en canvi si ho lliguem junt, hem fet el contrari aquest de passo l'escumós a l'aperitiu, no? M'esteu entenent?
Bueno, jo crec que l'escumós el pots prendre durant tot l'àpat, perfectament.
Clar, és que... sí.
No, vull dir, et pot acompanyar en tot moment, perquè a més, com que sempre té bombolla, ni que mengis vedella o ànec o el que sigui, també funciona molt bé i et neteja, que al cap i a la fi el formatge també és làctic, llavors també tens la boca amb grassa, no? Per tant, tot això que et netegi t'ajuda. I llavors també vins amb acidesa o vins, no? També funciona molt bé. Els xarel·los, per exemple.
Sí, xarel·los, malvasies, parellades, o si volem algun altre tipus de vi, alguna Riesling, algun més internacional... És un món.
Sí, de fet, allà a l'Obrador, amb els tastos que fem, no? Tastem 20 formatges diferents.
Amb 5 vins.
Amb 5 vins, no? I llavors també hi ha lloc a provar-ne de diferents... Llavors, cada família de formatges se li lliga un vi diferent.
Exacte.
Això de la família de formatges...
La família de formatges.
M'esteu posant aquí uns conceptes que...
La família de formatges, bueno, serien doncs, els formatges de pasta tova, podrien ser una família, no? Els formatges de pell rentada, que és la pell que se la frega, com tipus Munster, per exemple. Llavors són pells així més vermelles, que són molt aromàtiques. Formatges curats... Potser seria una altra família.
Blaus.
Formatges blaus seria una altra família.
Vale, vale.
Mm-hmm. Sí, llavors, bueno, hem dit família, però bueno, és com un tipus.
Tipus
de formatge.
Classes
diferents.
De formatge.
Vale, exacte. Vaig posant amb aquestes cosetes, eh? La família es pot barrejar, però també entenc, no?
Sí, la família es pot barrejar i tu pots ser fan molt d'una família i una altra família no poder-la veure.
No
i també et pot passar que de la mateixa família tinguis formatges que no en vulguis saber.
Estem
res.
Estem parlant de formatges, eh?
No de famílies, però sempre pot passar. No sé, per exemple, m'agraden molt els formatges curats, però n'hi ha alguns que potser no t'agraden.
Que no t'agraden.
I quina és la vostra combinació preferida?
Ui,
és que a mi em costa molt dir algú preferit, eh?
Tot.
M'agrada tot.
Sí, no sé, depèn també del moment en el qual, per exemple, a mi a l'estiu em costa més beure vins negres i de més, o formatges que siguin com molt cremosos també, no? Però en canvi a l'hivern a mi un tipus formatge així com més fos, tipus fondí i tal, amb un vi blanc, o, pues, està superbé.
Jo diria un vi cremós amb un escumós i si no també al final un maridatge de contrast també és molt xulo perquè és diferent. A França també tenen el vi dolç que es diu Sauternes, que és típic del sud de França, doncs perquè no amb un formatge blau. Vull dir, la sensació que tens en la boca també és molt xula. No sé, és que jo...
Bueno, hi ha molts tipus diferents de maridatge i com els gustos, no és el que dius tu, la quarta opció aquesta de maridatge. Doncs...
I un maridatge que vull tastar, que seria el Munster, que tu has parlat, Gemma, ara, quan l'has explicat a l'Aina, amb una Gewürztraminer.
Bueno, doncs ho apuntem, no?
Sí.
Aquesta frase a mi m'ha sonat a xino, totalment.
Un Munster és un formatge que és d'aquests de pell rentada, que és bastant pudent.
Molt aromàtic.
Molt aromàtic.
És canyero, aquest formatge.
I a més a xerigots l'afinem i ja està encara com més potent. I llavors una Gewürztraminer és una varietat de raïm que fan uns vins
que
no?
són
la
molt
zona
aromàtics.
No?
El Munster és d'Alsàcia i la Gewürztraminer també és d'Alsàcia, seria un maridatge local, i com que les dues són així aromàtiques, canyeres, la Gewürztraminer és molt perfumada, és un maridatge que tinc molt pendent.
Bueno, pues, ho apuntem.
Exacte.
Doncs gràcies, Núria, per aquesta introducció al món del formatge i el vi, i seguirem doncs parlant de vins i formatges i d'aquest matrimoni tan ben avingut.
Perfecte.
Taglia il confine francese tra le valli più belle, le pianure più estese. Esisteva un villaggio che adesso è memoria.
I bé, avui per la cançó una mica ja podem intuir una mica cap on anirem de viatge, no, Gemma?
Sí, sí, ja et pots imaginar que hem, com si haguéssim agafat un avió o una furgoneta, no? Ja ens anem cap a Itàlia, que és el nostre destí formatger, però anem a Itàlia, al nord d'Itàlia, concretament ens anem cap als Alps italians, a la Valle d'Aosta. La Valle d'Aosta i la música que estem escoltant ara és d'un grup que es diuen L'Orage, que és un grup de música originari també d'aquesta zona de la Valle d'Aosta i que combinen doncs, la música folk amb el rock i també amb la cançó d'autor. I aquesta vall que avui parlarem, no, amb aquest viatge, no, amb cada secció parlem d'un destí formatger, fem l'actioturisme, que com l'enoturisme doncs, també el món del formatge també s'està posant les piles amb el tema del turisme, i ens anem amb aquesta vall, a la Vall d'Aosta, que està envoltada per la Serralada dels Alps, concretament té 4 muntanyes que són molt famoses, totes de més de 4.000 metres al voltant, que són molt conegudes, siluetes conegudes i apreciades pels alpinistes, com el Mont Blanc, per exemple, el Mont Cerví, el Monte Rosa i el Gran Paradís. Són 4 supermuntanyes i també 2 rius atreveixen la regió. I aquesta zona de la Vall d'Aosta és Itàlia, però durant molt temps i històricament havia sigut França. No, és tota la zona també... Bueno, doncs, ha conservat, doncs, pertanyia també al regne de la Borgonya i llavors tota aquesta zona té tradicions molt pròpies també de França i també especificitats culturals. De fet, el francès és també llengua oficial, a part de l'italià, en aquesta part, en aquesta vall. I aquesta zona, doncs, a més de ser una zona molt turística, temes doncs, més d'esports d'aventura, de senderisme, per anar a esquiar, per fer alpinisme, hi ha poblacions també molt boniques com Cormaier i Aosta, que són les típiques poblacions alpines de muntanya. I aquí es fan també grans vins, no? Grans vins de la Vall d'Aosta, vins també que es fan amb vins d'alçada, amb aquestes vinyes que estan totes posades a la pendent.
Va dir, exacte. Amb aquestes coses de gaire.
Estan així a la pendent, no? I bé, com que ens interessa a nosaltres més que els vins, ara mateix els formatges, en aquesta zona hi ha un formatge molt particular, que és el Fontina. Val? I aquest formatge, el formatge Fontina, és un formatge fet amb llet de vaca. Hi trobem doncs, la Fontina d'hivern i la Fontina d'estiu, també diferents, perquè, evidentment, en aquests llocs les vaques pasturen a l'estiu, però a l'hivern no poden sortir a pasturar perquè tot allò és neu, per tant, no troben res. Llavors estan a la granja, que allà els hi donen doncs, també de menjar, evidentment, però és diferent la llet que elaboren, la llet que fan aquestes vaques en cada moment de l'any. El Fontina és una roda de formatge gran, com el típic formatges alpins, no? Els formatges aquests molt grans, i és un sabor delicat i molt suau, i també, com passa amb molts formatges dels Alps, també es pot prendre amb una fondue, no? Conjuntament amb els seus cosins germans, com pot ser doncs, l'emmental o el gruyère o molts d'altres. Doncs aquest és el viatge que fem avui cap a Itàlia, cap a la Vall d'Aosta.
Que xulo, que curiós. Hi ha algun formatge més que li passi això de... que canvia d'estiu i hivern?
Tots els formatges que són d'aquestes zones alpines, molts formatges, també a la zona, d'Astúries o en zones així altes, és molt diferent el menjar que mengen les vaques, per tant, o les ovelles o les cabres, per tant, també és diferent la llet. És com el raïm, no? Depèn del raïm, d'on està aquest raïm collit, doncs el mateix passa amb les vaques, depèn del menjar que hagi menjat aquestes vaques, la llet serà d'una qualitat o d'una altra, o tindrà unes característiques o unes altres.
Que bé, que xulo. Doncs amb aquest formatge me l'apunto també. Fontin?
Fontina.
Fontina.
Sí, talla Fontina.
I el podem comprar aquí mateix o hem d'anar...
No, aquí en trobareu segur. De fet, a Xerigots en tenim, amb algunes de les seleccions que fem a vegades en posem, però en trobareu a molts llocs. Això sí, ha de ser que veieu que estigui marcat amb l'ADO, que sigui artesà i que sigui amb llet crua.
Que no us la colin.
Que no us la den com queso, no diuen.
E tra gli annegati sono d'allora i tuoi occhi cantati.
I avui, per acabar, Gemma, jo seguiria parlant de formatges molta estona, però hem d'anar acabant. Quina cita ens portes?
Doncs la cita formatgera que porto per avui és del dramaturg i poeta Bertolt Brecht, que ell va dir, us ho diré en anglès el que va dir, però després us ho traduiré, va dir "What happens to the whole when the cheese is gone?", que és per fer-nos pensar una mica, que és una mica, doncs, què passa amb el forat quan ja no hi ha formatge? O sigui, que podríem aquí filosofar, no?, com si és abans l'ou o la gallina, no?, si és primer el formatge o el forat, o què passa amb el forat quan ja no hi ha formatge. I amb això, doncs, acabem la formatjada d'avui.
Molt bé, doncs un plaer una setmana més tenir-vos aquí i ens tornem a escoltar la setmana que ve.
Molt bé.
Adéu-siau.
Penedès, gamma extra.
Cuideu-vos molt, no treballeu gaire i, sobretot, passeu-vos-ho bé. Vinga, una abraçada.
Amb els Buhos i aquesta versió de Sweet Caroline arribem a les notícies de 11:15.
Quan de cop passa un cotxe i sona aquesta cançó. Mans a les mans, ens mirem, no ho freguem.
Ara són 11:15 del matí.
Ràdio Vilafranca, les notícies locals i comarcals.
I us oferim tot seguit, doncs, un altre repàs a la informació d'àmbit comarcal a la sintonia de Ràdio Vilafranca. I per començar a explicar-vos que a partir d'avui s'ha ampliat l'afectació de les obres de la línia de Rodalies R4 de Renfe entre l'estació de Sant Sadurní i en aquesta ocasió fins a Molins de Rei. Ara fa dues setmanes, recordem-ho, Adif iniciava la primera fase de les obres per la implantació de l'ample estàndard al corredor mediterrani en el tram de la línia de Rodalies R4 de Martorell a Castellbisbal. Aquests treballs han suposat durant dues setmanes una afectació pel tall total entre Sant Sadurní i Castellbisbal i s'ha hagut d'habilitar un transport alternatiu en bus entre les dues estacions per als usuaris del servei ferroviari. La segona fase comença a partir d'avui i s'allarga durant 5 dies, fins al dia 18 d'agost. En aquest cas, l'afectació és del tram que va de Sant Sadurní a Molins de Rei, en la que no hi ha trams, hi ha un tall total, i que s'oferta també aquest servei alternatiu d'autobusos. I recordem també que demà dimarts, dia 15 d'agost, hi haurà mercat a la Pelegrina. Malgrat ser dia festiu, se celebrarà el mercat setmanal dels dimarts al barri de l'Espirall, entre els carrers Baltà de Cela i Salvador Seguí, tal com és habitual. D'altra banda, també podem apuntar-vos que respecte als dies de la Festa Major, que ja s'acosta, hi haurà el mercat habitual dels dissabtes el dia 26 d'agost a Vilafranca, però no n'hi haurà ni el dimarts 29 a l'Espirall ni el dissabte 2 de setembre al centre. Per la Festa Major també recordem que entre el 29 d'agost i el 2 de setembre tampoc hi haurà el mercat diari de la verdura a la plaça de Sant Joan ni les habituals parades a la Rambla de la Girada. 20 joves finalitzen el curs d'alfabetització en català organitzat pel Consell Comarcal. Els joves nouvinguts que arriben a Catalunya ho fan sense coneixement de la llengua i sovint amb un nivell de formació acadèmica molt baix. En conseqüència, la seva inserció sociolaboral i acadèmica, formal o no formal, té una dificultat afegida a l'hora de comunicar-se de manera escrita o oral. En el marc del Pla d'Acció Comunitària per la Inclusió Social de l'Alt Penedès, diversos professionals del Consell Comarcal vinculats a recursos per joves, com ara l'Assessoria Acadèmica de Sabida Joventut, el referent d'ocupació juvenil i també el programa Joves en Situació de Vulnerabilitat, a més de l'equip de teràpia assertiva comunitària, han fet un treball conjunt i van proposar aquesta formació específica. La formació s'ha dut a terme durant els mesos de juliol i agost i ha tingut una durada de 45 hores. Ha estat impartida per una professional de la cooperativa Actua. L'objectiu era proporcionar als joves els recursos mínims necessaris per comprendre i poder utilitzar la llengua catalana en les situacions de comunicació oral i escrita més habituals. I us avancem també que el Ball Pla de Vilafranca celebrarà el seu 50è aniversari el pròxim 19 d'agost. El Ball Pla de Vilafranca celebrarà els 50 anys de la seva recuperació amb una trobada de balls plans d'arreu del territori de parla catalana. L'acte serà el proper dissabte, aquest proper dissabte, dia 19 d'agost, a 6:45 de la tarda, davant del Palau Baltà, i comptarà amb la presència de Somriu d'Or, de Sant Fruitós del Bages, i de l'agrupació i escola de ball mallorquí Aires Vilafranquins de Vilafranca de Bonany. Aquest esdeveniment també servirà per presentar una nova dansa que el Ball Pla de Vilafranca inclourà en el seu repertori, el Xirongo, amb una coreografia creada per la Roser Blanc. L'acte clourà amb un sopar de germanor amb antics balladors i balladores a la plaça Jaume I. I de moment deixem aquí la informació d'àmbit local i comarcal. Tornem a més notícies d'aquí una hora. Que passeu molt bon dia.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
Pallissa Ràfols, rètols lluminosos i sistemes de senyalització. Si vol millorar la imatge de la seva empresa, no dubti en confiar en autèntics professionals. Fabricació pròpia de rètols, plafons, pancartes, alumini, pintura publicitària, façanes comercials, vehicles... Pallissa Ràfols, carretera de Moja sense número, de Vilafranca del Penedès. Telèfon 93 817 0426. Pallissa Ràfols, millora la imatge de la seva empresa.
Les Deus Aventura, a Sant Quintí de Mediona. Ara és l'hora de gaudir, en plena natura i amb tota la seguretat, de les Deus Aventura. Feu les vostres reserves al 696 965 684 o bé a lesdeusaventura.cat. Ha arribat l'hora de poder passar un bon dia a un dels millors parcs d'aventura de Catalunya. Circuits per a nens a partir d'un any, circuits acrobàtics, tirolines de més de 120 metres, vies ferrades, amb els amics, amb la família. Les Deus Aventura, a Sant Quintí de Mediona.
B Vins i caves Ferrer i Catasús. El millor vi és el que a tu t'agrada, perquè creiem en l'expressió creativa i lliure de cada persona.
Volem que les recomanacions de maridatge, els criteris tradicionals de valoració o les normes d'elaboració del vi no limitin la possibilitat de fer arribar el nostre món a nous indrets, nous horitzons.
Vins i caves Ferrer i Catasús. Vine i descobreix la nostra filosofia i manera de treballar. Entra al nostre web i troba-hi tota la informació referent a visites i tallers per a particulars i empreses.
Vins i caves Ferrer i Catasús, Masia Gustems, carretera Sant Sadurní, quilòmetre 8, a la Granada. Visita el web ferrercatasús.com.
Passen 7 minuts de 11:15.
Cada dia us presentem els espectacles professionals de la propera temporada a Cal Bolet i a l'Auditori.
Avui us presentem a Austràlia, de la sala Fleischer. El director de la Calòrica, Israel Solà, debuta com a autor amb Austràlia, l'espectacle que la sala Fleischer ens presentarà aquesta temporada a Cal Bolet i que està basada en fets reals. És una road trip que ens farà viatjar a Austràlia sense sortir de la sala. Acompanyarem a tres germanes que es retroben després de molt de temps de viure separades per un motiu de pes, donar un òvul perquè una d'elles pugui ser mare. Amb aquesta reunió s'adonen que s'han tornat unes estranyes i han de reconstruir la seva relació. Una comèdia dramàtica de la nostra companyia resident a Cal Bolet, que és molt tendra sobre les maternitats i sobretot sobre els vincles familiars, que diverteix i emociona a parts iguals. La podrem veure a Cal Bolet el diumenge 24 de setembre a les 7 de la tarda.
Com cada dilluns, és el moment de descobrir aquestes ombres monumentals que ens acosta el Joan Rovira i ho fem amb la Sílvia Delgado.
M'agrada molt començar la setmana buscant ombra, buscant recer, i més si són aquestes ombres monumentals que ens proposa i que ens fa gaudir intensament a través de les paraules el Joan Rovira. Ben tornat, Joan.
Hola, molt bon dia, Sílvia.
Quina ombra cerquem avui?
Avui anirem a una ombra tota peculiar. Anirem a buscar la ombra de la carrasca de Guixó. Curiosament, a diferència d'altres ombres monumentals que hem parlat en aquest cicle de sortides, aquesta no està declarada com un arbre monumental. Però això no vol dir que no tingui un gran interès en anar a conèixer. Ja no solament per... És un arbre que és una... Una bèstia, no? No sé, ara...
Costa d'abraçar, no?
Sí. Però vaja, a darrere seu té una llegenda. Jo no sóc molt amant de les llegendes, perquè en el pas del temps i a la història, doncs, a vegades els temes es magnifiquen, no? Però sí que té un sentit allisonador, i, per tant, us animo a que aneu a conèixer aquesta gran obra de la natura. No sé si és la paraula correcta.
Patrimoni natural, no?
Exactament.
On queda Guixó? On ens proposes anar d'excursió?
Mira, aquesta carrasca es troba en el terme municipal de Tivissa, això seria la comarca de la Ribera d'Ebre. No?
Anem cap al sud.
Exactament, no? I bé, normalment les carrasques no és un arbre molt, molt habitual. Depenent d'un llibre o de l'altre, l'aproxima a que és de la família de les alzines. Vull dir, cap i la fi, escolta, t'has de ser sincer, em costa...
Costa per, diferenciar.
Sí, perquè jo sé que és això és una carrasca, però el que és una alzina, doncs la meva ignorància, diguem-ne, botànica, de vegades em fa... no sóc capaç d'identificar-ho. Però sí que és una carrasca, i a determinats llocs de Catalunya en diuen alzines de glans dolces, no?
Alzina de gla dolça,
sí.
M'agrada. Bé, no havia sentit mai el terme, eh?
Sí, vull dir, suposo que és un arbre poc comú, no?
Sí, sí.
O si havien estat amb el seu temps, doncs, ja m'entens.
Antigament m'entens, potser abundava més.
Els humans hem estat capaços de...
D'aniquilar-los,
no? N'hem parlat moltes vegades. Però sí que és un arbre immens, té una capçada immensa, unes branques fantàstiques, tres o quatre persones no la bastarien, i bé, sempre m'han explicat els veïns que, bé, quan hi ha algun incendi o alguna cosa, el primer que van allí és a salvaguardar aquest fantàstic exemplar, no? I bé, el...
Deies que portava una llegenda, que no ets molt fan de les llegendes,
sí,
però
no,
valia la pena recuperar-la.
Sí, perquè segons la tradició popular, doncs, sota la seva capçada, doncs, hi havia una reunió molt peculiar. N'hem parlat moltes vegades, en aquest cicle, que diferents arbres durant la història doncs, albergat un munt de reunions. Ja sigui per qüestions de concòrdies, de consensos, on assignaven grans acords, on es feien casaments, les coses més inimaginables i de gran valor, moltes vegades en el món antic es feien sota un gran arbre. Bé, fins i tot, com parlaven l'altre dia, també s'han ordit, diguem-ne, alçaments contra el poder opressor. Però avui parlarem d'un altre tema de reunions. Parlarem de les reunions dintre de la brama popular on es trobaven les bruixes, no?
Sota aquesta carrasca?
Sí, segons diuen... segons esmenta la llegenda, es trobaven dues vegades a l'any, el 30 d'abril i la nit del solstici, la nit de Sant Joan, no? Hem de posar un context. Arreu de la península trobem que diferents carrasques, doncs, també ja hi havia la creença popular on es trobaven les bruixes per fer les seves cerimònies, no? Un dels més interessants, a l'any Europa té un concurs anual que trien quin és l'arbre de l'any, no?
Ah, sí, de debò?
Sí, és molt interessant. I l'any 2021, doncs, l'arbre monumental d'Europa va ser la carrasca de la Cina, que també hi ha la creença popular on es trobaven les bruixes, no? També hem d'entendre que a l'edat mitjana, a molts llocs de la península, amb l'avanç cristià contra els àrabs, doncs, en aquests arbres es van trobar amb moltes verges, no?
Joan, què diu la llegenda concretament d'aquestes bruixes que es trobaven a l'ombra de la carrasca de Guixó?
Bé, si et sembla, l'anem a llegir literalment, segons els amics d'una associació que hi ha a Tivissa, i diu: conta la llegenda que en aquest arbre era el punt de trobada de les bruixes del terme de Tivissa. Es reunien sempre el 30 d'abril, que és la nit de les bruixes, i per Sant Joan, per celebrar el solstici d'estiu. Un any, el 30 d'abril, un pastor que estava enamorat d'una de les bruixes les va seguir, i amagat rere un arbust va observar tot el ritual. Al veure que la noia de la que estava enamorat era una bruixa, es va disgustar molt i va anar a comunicar-li a l'alcalde de Tivissa els fets que la nit abans havia observat. Així que les forces públiques van anar cada nit a la carrasca per veure si les descobrien. Però no va ser fins a Sant Joan que les van poder trobar. Durant tota la nit van poder observar com aquelles noies bevien el brebatge que els hi feia perdre l'oremus. Quan les van veure embogides, ballant sota l'arbre per celebrar l'entrada de l'estiu, les van agafar i les van penjar allí mateix, de les rames de l'arbre. Des d'aquell dia que l'arbre ha continuat creixent i mai ha patit cap mal. Sempre ha salvat de totes les tronades. Es diu que les bruixes el protegien. També es diu que els poders curatius que tenien les bruixes van passar a l'arbre. I que si t'abraces el tronc de l'arbre i tens algun dolor, aquest se't curarà. Ja ho veieu. És un relat interessant, i a més, colpidor. Perquè, és clar, les protagonistes van ser penjades allí mateix, no?
Clar, van ser assassinades directament.
Sí, sí. Això sí, hi ha una paraula molt, molt tècnica, a vegades em costa de pronunciar, que es diu la misogínia, no? Que és l'adversió i menyspreu a les dones. Al cap i a la fi, com sempre parlem de les bruixes, no deix de tindre un transfons, diguem-ne, en contra el que significa, diguem-ne, vaja, el que significa el que és una dona, no? I bé, aquesta falera de la caça, perquè en tot cas la història en diu la caça, no? La caça de les bruixes.
Sí, la cacera de les dones, en definitiva.
Sí, al cap i a la fi, sí. No? Fent paraules textuals actuals, no? No va deixar de ser un feminicidi, no?
Total, sí, sí.
Sí, van morir milers i milers de dones arreu del món civilitzat, del món cristinitzat, no?
Per assentar el patriarcat.
Sí, per assentar
el patriarcat. Que regnava a Susanxes.
Bé, hem d'entendre que en aquella època on la gent no sabia ni llegir ni escriure, on es podia manipular la voluntat popular, quan venia alguna desgràcia o quan venia alguna epidèmia, quan passaven fets que anaven en contra, diguem-ne, del bé comunitari, sempre buscaven un culpable, no? I aquí a Catalunya tenim ben clar, i aquí a la península tenim ben clar que un dels que sempre rebien eren els jueus. Però, esclar, no n'hi havia prou amb els jueus. Vull dir, els cristians es van inventar aquest nou delicte, que era la bruixeria, que era una barreja de màgia i d'heretgia per al qual Satanàs les manava i portava el mal a la terra, no? És una cosa molt estrafolària, no?
Sí, però... ara fa riure, no? Però això va portar a la foguera o que es pengessin, en definitiva, que s'assassinessin milers de dones arreu d'Europa.
Sí, sí, també algun home també va rebre. Però la major part, a l'odi de la societat, va anar encarat sempre a la dona. I hi ha un fet interessant i curiós. Diguem-ne, Catalunya va ser un dels llocs on es van ajusticiar més dones. Vull dir, mirant la revista Sapient i altres treballs que s'ha fet sobre el tema, per exemple, a Catalunya, en 3 o 4 segles, es calcula que van ser assassinades més de 1.000 dones. En canvi, a Espanya...
Quina barbaritat. No és per estar orgullós,
I som un país que ha patit moltes guerres i que moltes vegades els arxius sempre acaben cremats o perduts o no sé què. O fins i tot, diguem-ne, en determinats indrets on no hi havia el control, diguem-ne, efectiu de l'Estat, doncs es prenien la justícia per la seva part. Perquè quan desapareixia una canalla, quan hi havia una calamarsada, quan hi havia qualsevol epidèmia de còlera o de la pesta negra o qualsevol cosa que passés, doncs segur que algun altre se la carregava i era justiciada allí. I normalment sempre anava encarada a la dona, no?
Que no deixaven de ser dones, moltes vegades trementinaires, amb un coneixement que havia passat de mares a filles,
sí,
sobre les plantes, la botànica, la natura...
Sí, normalment hi havia de dos tipus. Normalment hi havia gent que era pobra de solemnitat, que vivia sola, sempre amb un rol que s'associa a les dues vertents, a la que dius tu. I l'altre eren persones que eren llevadores, que coneixien la medicina, que ajudaven socialment a tota la població amb els seus coneixements, però el rol era que no tenien mai el suport masculí, no? Per tant, vivien soles o tenien una vida apartada i no sé què. I això
fa por.
Això es fa...
El patriarcat.
Sí,
no agrada.
No, normalment, quan sortia de la norma de l'ajut a la família i això, és quan una persona tenia una vida independent del context patriarcal, doncs ja m'entens, tenies molts números de reba. Fossis rica o fossis pobre, I, esclar, fins i tot a Catalunya i a molts llocs d'Europa es va professionalitzar les persones que eren caçadors de bruixes, no? Que sense manies ni escrúpols. I, és clar, la ignorància, diguem-ne, del poble, doncs, escolta, quan li deia que era una bruixa, que era un perill, que no sé què... Escolta, fins i tot, fixa-t'hi, fins a on hem arribat. Per exemple, quan cantem aquesta cançó tan popular, que les bruixes plou i fa sol, les bruixes s'empentinen...
La cançó infantil...
Anem a espetagar aquí, vol dir sí, que quan sí, una bruixa es pentinava...
Perpetuem
sí,
això, no?
Sí, perpetuem això. Escolta, fins no fa pas gaires anys, el meu poble passava el salpàs.
Què és el salpàs?
El salpàs, quan venia el capellà, depèn de l'època de l'any, era per allà a Pasqua, depèn del lloc, anava amb un recipient amb aigua salada i beneïa a les portes i a les finestres, i aquí al Penedès hi havia la relada tradició de que les bruixes entraven per la finestra. M'ho han explicat... Perdona, per la finestra. Per la xemeneia.
Ah, i esclar, com també... el Pare
Noel. I també havien d'anar a tirar, a beneir amb aigua salada, xemeneia. Perquè tant... Esclar, són fets perquè t'imaginis, quan una persona, als nostres abans passats, li deien vindrà la bruixa, era com, bueno, era el mateix que parlar que vingués el dimoni, no?
Sí,
perquè
sí.
Ens fem una idea de lo que significa tot això, no?
I això no només passava a Europa, passava arreu, aquesta caça
sí,
de la dona independent,
esclar,
amb coneixements...
Quan entrem amb el colonialisme, quan Europa va al nou continent, bueno, quan va cap a Amèrica, el nou continent hi ha estat de tota la vida, sempre són estereotips que diem nosaltres, els d'Europa, quan va cap allà també porta la cacera de bruixes, no? I bé, trobem a països com Colòmbia, com Brasil... que sobretot a vegades els que eren acusats de bruixeria, les dones que eren acusades de bruixeria, eren ja esclaves, no? Vull dir-te que venien del món africà amb una mentalitat animista i no sé què. Bé, van patir aquesta doble xàcara, no? I escolta, tampoc ens hem de pensar que la il·lustració va acabar en tot aquest desastre, diguem-ne, de gènere. Avui en dia encara hi ha països que maten a les dones perquè les diuen que són bruixes, com és el cas d'Aràbia Saudita, no? Vull dir que no han passat dos o tres segles des de que es va acabar tota aquesta història, però encara hi ha països que apliquen sentències de mort en persones que creuen que són bruixes, no?
Hi ha una campanya, no sé si encara està en marxa, recordo que vaig signar fa una pila de mesos, liderada per Sapiens, em sembla, per restituir la memòria de totes aquestes dones que van ser acusades de bruixeria i que van morir.
Sí, sí, vull dir, en tot cas, l'excursió que fem avui és per solidaritzar-nos en tot aquest moviment. Quan aneu a abraçar la carrasca, doncs al cap i la fi signareu, no?, aquest manifest, no? També hi ha un altre tema molt important que a vegades obviem, no? Que és la repercussió que va tindre tota aquella cacera d'aquelles dones, perquè això va ser un fre o va ser un crit d'alerta a totes les altres dones. Perquè hem dit, cuidado amb el que feu, perquè vosaltres també ho podeu acabar d'aquesta manera, no? I esclar, a vegades no en parlem gaire d'aquest tema, però quan tu veus que la teva veïna és penjada a la forca perquè té unes idees, diguem-ne, evolutives i que bé, que ajudava els altres, però que no estava dintre de tot
el sistema
patriarcal, doncs podia acabar. I, esclar, tu ara imagina't, durant segles i segles, això és el que ha comportat amb el que nosaltres estem parlant avui en dia de la igualtat de sexes, no?
Sí, sí, clar, això pesa i es transmet genèticament fins i tot. Doncs va, anem d'excursió fins a aquesta carrasca de Guixó. On comencem, Joan?
Bé, avui, doncs, per començar aquesta excursió, diguem-ne, per dignificar aquelarre, fem servir una paraula, diguem-ne, basca, aquest aquelarre, que molta gent entén el tema de les bruixes, això, aquest aquelarre d'intolerància, doncs, anirem al poble de la Serra d'Almos. La Serra d'Almos és un llogaret del municipi de Tivissa, és un municipi molt, molt gran, i bé, també podem sortir des de Tivissa, però jo us animo que ho feu allà. Normalment sempre fem excursions a peu. Ja sabeu que el recorregut és curt, però que a partir de l'incentiu de fer això, cada un pot allargar, pot escurçar, depenent de les seves ganes de caminar, o de la calor, o el fred que faci. Doncs si anem aquí a la Serra d'Almos, per cert, hi ha un forn que fan unes meravelles que no us ho podeu perdre, eh?
Home, fan unes coques
de recapte, fan unes coques... Bueno, sempre que passo allí ja m'entens. La meva dieta no és gaire... No em va gaire bé, però vaja...
Però causen la tentació.
Sí, sí. Doncs com us dic, vosaltres us heu d'encaminar cap al cementiri. Uh-huh. Des del cementiri ja està tot ben senyalitzat, no? Hi ha tot un camí que et diuen cap a Tivissa, seguirem el camí que en diuen de les Pregonelles, travessarem aquest el barranc de les Pregonelles... I després anirem cap als Plans, no? I dels Plans també tot ben senyalitzat. Els Plans, tota aquella zona d'allí és una zona agrícola, podem trobar garrofers, oliveres, vinyes, tot ben estructurat i urbanitzat per increïbles carrerons de pedra seca, no? Bé, a mi la pedra seca és una cosa que...
T'apassiona.
És que m'apassiona, sí, no? Sí. I quan l'home és capaç d'urbanitzar a l'entorn i donar-li un sentit vistós i que guarneix l'entorn, ho trobo positiu, no? Doncs aquest camí que us dic, doncs, anant en bicicleta, no crec que sigui més d'una hora, arribareu sota la carrasca de Guixó. Després el camí va continuant, arribarem a una carretera local que va des de Tivissa fins a la Serra d'Almos, i que deu tindre un quilòmetre i mig i dos, amb poc trànsit i no sé què, i farem aquesta excursió, diguem-ne, circular, no?
Ah, d'aquesta manera la fas circular,
sí,
no?
Sí, la fem circular.
Quants quilòmetres en total?
En total poden ser uns 7 quilòmetres i mig, 8. Es pot fer en bicicleta, jo recomano fer-la en bicicleta, però també es pot fer a peu. Però a partir d'aquí, sempre, cada excursió que fem, ho podem allargar i podem escurçar-ho, depenent de les nostres ganes. El que sí que us dic és, quan estigueu allà sota la carrasca, que us deleiteu, que gaudiu de la seva ombra, i ja saps que a vegades soc maniàtic, a mi m'agrada tocar les coses amb els ulls, i intento, perquè... Però aquí, segons la tradició, no, aquí l'has d'abraçar, l'has de tocar, has de poder, diguem-ne, com et dic, recordar, no?
Tenir un record, no?, per totes aquestes dones.
Sí, sí, és un record.
Un petit homenatge.
No? Un petit homenatge, no?
A tot el que van arribar a patir.
Vull dir, és el nostre humil homenatge, no? Com molts, diguem-ne, parlaments europeus, doncs, ho han fet, no? Han reconegut tot aquells crims sistemàtics...
Crim d'humanitat. Sí,
sí, sí, vull dir-te, és una cosa que sense sentit. I escolta, hi ha una cosa que és important, no? Perquè les coses no tornin a passar, s'han de recordar, no? I, per tant, si nosaltres anem a sota aquesta carrasca, recordarem una cosa que mai hagués tingut que haver passat.
Avui reivindiquem la memòria d'aquestes dones que van ser acusades i assassinades per bruixes a l'ombra de la carrasca de Guixó, a Tivissa, amb el Joan Rovira. Gràcies i que tinguis bona setmana.
Molt bé, Sílvia, adéu.
Aquest estiu, Penedès Gama Extra.